Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Marta Cristià. La policia local de Torelló, a Osona, ha detingut el conductor d'un vehicle que ha atropellat mortalment una dona que travessava un pas de vianants del poble. Els fets han passat aquest matí a 11:15 i el conductor ha donat positiu al test de drogues per marihuana. L'Ajuntament ha decretat demà dia de dol oficial per la víctima. També demà està previst que el detingut passi a mans del jutge. Més notícies amb Maria Costa.
L'Autoritat Catalana de la Competència, ACO, ha enviat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el seu informe sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. Aquest document no és públic, però algunes fonts apunten que va en la mateixa línia que el que ja va emetre el maig, en què s'assenyalava que l'operació implicaria una concentració bancària notable i un risc elevat per la competència del sector bancari a Catalunya. També alerta que podria suposar un encariment del cost de l'endeutament de les empreses i famílies. Aquest informe és de caràcter preceptiu, però no vinculant.
El consum de cafè i te es relaciona amb un menor risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos els de boca i gola. Això és el que conclou un estudi de la Societat Americana del Càncer, publicat avui, que ha analitzat una dotzena d'investigacions prèvies sobre l'efecte anticancerigen que poden tenir aquests compostos. Han vist que amb 4 tasses al dia el risc de tenir un càncer de cap i coll és un 17% menor, i hi ha un 30% menys de risc de tenir un càncer a la cavitat oral i un 22% menys de tenir un tumor a la gola. Marta Crous, investigadora especialista en càncer i nutrició de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, ha dit a Catalunya Ràdio que l'estudi confirma que el cafè és beneficiós fins i tot per a aquest tipus de tumors.
Realment mostren que hi ha certa evidència entre consum de cafè i en aquest cas, a més afegeix el te, i a la reducció de risc de determinats càncers. Ja s'havia publicat també amb altres tumors, i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, anem a dir, i ara sí que sembla que hi ha evidència, a més agrupa molt número de casos, de que podria haver-hi aquesta associació.
La recomanació dels experts seria fer un consum moderat de cafè, no consumir-lo massa calent i evitar combinar-lo amb substàncies perjudicials, com el tabac o l'excés de sucre.
El jove Luigi Maggioni, imputat a Manhattan amb 11 càrrecs per assassinat i terrorisme per la mort del director de l'asseguradora mèdica United Healthcare, s'ha declarat no culpable. Durant una compareixença al tribunal, la defensa de Maggioni ha mostrat preocupació perquè temen que el seu client no tindrà un judici just després de la polèmica que va generar el cas. L'assassinat de l'alt directiu de l'asseguradora en ple carrer a Nova York va provocar un enorme impacte al país i va fer florar nombrosos missatges a les xarxes socials, on s'ha agraïa a l'agressor el que es considerava un acte de venjança contra un sistema sanitari al qual s'acusa de denegar prestacions sanitàries amagades en la lletra petita dels contractes. El jutge del cas s'ha compromès a promoure una selecció de jurat equilibrada, si bé admès que no pot influir en el que passa fora del jutjat, en al·lusió a l'enorme repercussió mediàtica del cas.
Alan Parsons actuarà el 28 de juny al Poble Espanyol de Barcelona. Ho farà dins del festival Alma Occident Barcelona. En el concert, que ja té les entrades a la venda, s'hi sentiran els grans clàssics del músic britànic al costat de les peces del seu últim disc, From the New World, on explorant noves direccions musicals. Alan Parsons se suma a altres noms ja confirmats del festival, com Wilco, Residente i The Corrs. Sergi Andreu.
El Barça accelera la via judicial per mantenir el davanter Dani Olmo inscrit a la Lliga. Aquest matí s'ha fet la vista al jutjat mercantil número 10 de Barcelona, en què el club demana mesures cautelars contra la decisió de la Lliga de no permetre la inscripció del futbolista en el lloc del porter Ter Stegen lesionat. Avui les parts han presentat els seus arguments i divendres el jutge emetrà una resolució. El València ha destituït Rubén Baraja, que deixa l'equip en penúltima posició amb només 12 punts. El club valencià, per cert, no ha oficialitzat encara cap entrenador per substituir Baraja. El campió del món de curses de muntanya, Kilian Jornet, i la futbolista Aitana Bonmatí reben aquest vespre la Creu de Sant Jordi, que distingeix persones que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. I el bàsquet Girona ha anunciat la rescisió de contracte de l'alé William Howard. Acabem amb el Dakar. La marca KTM confirma el fitxatge del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, com a pilot oficial, però a la categoria Rally 2. Canet tindrà la mateixa moto que els pilots principals de la marca.
Fins aquí les notícies. Sentiu el concert tradicional de Sant Esteve a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir de les 7 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el concert que oferiran totes les formacions de la família coral de l'Orfeó Català, dirigits per Mercè Pi, Glòria Fernández, Glòria Coma, Montse Meneses, Oriol Castanyer, Xavier Puig i Pablo Larraz. Aquest dijous 26, a les 7 del vespre, sentiu el concert tradicional de Sant Esteve amb els comentaris d'Olga Cardús, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Ai, alerta, que ara farem una espècie de tutorial que ens anirà bé a tots, que ens anirà bé a tots per totes les festes. I per fer aquest tutorial obrim una espècie de sobretaula 2 a les 6 de la tarda i torno a sumar carquinyolis habituals. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
No t'he deixat descansar gaire,
eh? De manera, eh? Amunt i avall, pujant i baixant, però bé, tornem a ser aquí.
Escolta, tindràs un cardio, gràcies a mi.
Escolta, 12.000 passes amb Marc al mòbil.
I amb vertical i en un cul. I tu, Anna, i al... Ai, Anna Escura, bona tarda.
Bona tarda.
També t'he fet fer 50.000 escales.
Se'ns està posant un cul, eh? Tenim un culet ja.
Home, tu, filla meva, ja que aixeques 5 quilos així a pes mort, doncs imagina't. Us ho dic, us he fet baixar, fem avui una segona edició de la sobretaula, perquè demà, per fi, obrirem la darrera finestreta del calendari d'Advent i això vol dir que comença la carrera de fons dels àpats nadalenc. Però el gran repte taula no té a veure només amb la resistència dels nostres estómacs, també amb l'educació i les bones maneres. Per això, avui aprendrem com ens hem de comportar segons el protocol en tots aquests dinars i sopars. Ara que tenim també una miqueta de públic, que aprenguin cosetes que poden fer quedar bé a papes, mames i a la família sencera quan anem de visita a llars d'amics i familiars. Per això hem convidat a la Isabel Lleuger, que és experta en relacions institucionals i gestió de crisi i domina com ningú l'etiqueta a taula. Isabel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs, estimada?
Pues molt contenta d'estar aquí, em fa il·lusió. A més, avui tenim un públic privilegiat, no?
Home.
Aquest públic grans i petits, no? Fantàstic.
Avui, Anna Escura i Fran Domènech, paper i boli, eh?
I tant.
Paper i boli, que comencem. D'entrada, segur que hi ha gent que ens escolta, que deu pensar, quina bajanada això del protocol, no? No fem mal a ningú si suquem pal al plat o si no posem coberts de postres. Tu què els hi diries?
Bé, jo els diria que, primer de tot, que el protocol, les bones formes i l'educació no és patrimoni ni de classes socials ni de diners, és a dir, que aquesta associació inherent de la bona educació forma part de les elites econòmiques és una gran fal·làcia. La bona educació, les formes, fan la vida més fàcil i fan la vida més amable i fan la vida més confortable a tothom. I, per tant, primer de tot, trencar una llança a favor de que la bona educació no és patrimoni ni molt menys no té res a veure amb els diners. La meva àvia tenia una frase que deia era tan pobra, tan pobra, tan pobra que només tenia diners, no? Per tant, ser educat, ser formalment protocolari en aquelles coses que ens semblen importants, ens fa la vida més agradable en general. No només en el menjar, no només en la taula, sinó en el nostre dia, com estem a casa, com ens relacionem, etc.
Molt a favor d'això.
Isabel, és important mantenir aquestes formes a taula. Quina és per tu la regla d'or del bon anfitrió?
Bé, jo diria que el bon anfitrió, primer de tot, ha de ser amable, ha de ser generós i ha de fer-se sentir a les persones que venen a casa teva com part de la família, com part de casa. Sabeu aquelles situacions que anem a casa d'algú que ens ha convidat, però estàs una mica exclòs? És a dir, no t'integren, no? Ens hem trobat tots sí. Alguna vegada que després dius, però per què m'han convidat, no?
Si resulta... Si no em volen aquí, marxo, no?
Marxo, no? Vull dir, no cal que em convidin, no?
Hem de poder arribar al límit de dir, ai, Vaig a buscar, jo que sóc la convidada, vaig a buscar la gerra de l'aigua a la cuina que ens l'hem deixat.
Aquest és potser el... no tan còmode, eh, escura?
No. Segurament el que s'ha de fer és... Si tot és amb naturalitat, això va bé, no? El que es tracta és que com a anfitrió el que hem de fer és que la persona que entrega a casa nostra se senti que està a casa seva. I aquesta és la primera regla d'un anfitrió, no? Després parlarem del convidat. Però en aquest cas, l'anfitrió és això és casa meva, és casa teva, i jo el que faig és que et sentis integrada en el grup que forma part de casa meva, que no ets només un convidat que ve, dinarà i se'n anirà. No?
Per tant, no estàs oferint un servei de posar taula i posar menjar, sinó que estàs acollint algú a casa, eh? Aquest seria el sentit, oi?
Exacte, per això parlava, si us senteu, d'amabilitat, generositat i també, com no, optimisme, no? Estic content de que vinguis de compartir amb tu el lloc que jo he preparat i que em fa il·lusió compartir-ho amb tu i que disfrutem tots dos.
Això seria la regla d'or del bon anfitrió i quina seria la regla d'or del bon convidat?
Jo diria que una miqueta també el mateix, l'amabilitat i el respecte, la deferència, i després posar en valor allò que t'han preparat. És a dir, tu pot ser que no estiguis avesat ni a la manera de parar a la taula d'aquella família, ni al que t'has trobat a davant, però, en canvi, ells han pensat, aquella família o aquell que t'acull, ha pensat en tu i ha pensat en fer les coses d'una manera determinada i, per tant, posar en valor que en un moment donat encara posem, tu no fas servir platet del pa, però te l'han posat, doncs això ho has de posar en valor. Per què? Perquè han pensat tota una estructura que els hi fa il·lusió compartir amb tu. Per tant, contribuir a que tot vagi bé també vol dir posar un valor i que si tu interioritzes que tot això no costa, tot és molt més amable.
Va, vinga, ara comencem per la part de convidats. Ens posem en el paper de convidats.
Vinga.
Hem preguntat... El Fran diu, vinga.
No, és un
roleplay. Sí, sí. Hem preguntat als anfitrions si podem... Si hem de portar alguna cosa, no? Ens han dit que no. Què hem de fer? Isabel, això em va passar ahir mateix. Jo el 24, demà, vaig a sopar a casa del meu cosí. Què porto? Res. Què porto? De veritat, què porto? Digueu-me què porto. Res, no portis res. Què hem de fer? He de no portar res?
No. Has de portar alguna cosa.
Oi que sí?
Has de portar alguna cosa que poden ser un ram de flors.
És a dir, bon detall.
Un llibre. No cal que, si resulta que realment tenen l'estructura del menjar tota planificada, doncs no portis algú de menjar. També jo sempre dic una consigna quan venen algú a casa meva i diuen, què porto? I dic, res. Què porto? Jo sempre dic, el que pensis que a casa meva no hi haurà i et ve de gust compartir amb mi. És a dir, si penses que a casa meva no hi haurà cava rosat, doncs porta cava rosat.
I jo quedo molt malament si com a anfitriona aquí t'estic barrejant coses, però diuen què porto? Jo dic, doncs porta alguna cosa de postres.
No quedes malament. Senzillament això depèn del nivell de confiança.
Amiga.
És un tema de confiança. Fixeu-vos que quan convidem algú és perquè ens ve de gust que vingui i aquella persona li ve de gust que vingui. Sempre hem de tenir una premissa, Si a algú no li ve de gust venir, que no vingui. Però quan ve de manera generosa i tu el convides de manera generosa. Per tant, tu pots dir, escolta, amb tota la confiança, mira, perfecte que em portis pastes pel cafè.
O va, perfecte.
Xocolatines pel cafè, perquè tinc preparat tot, però això no tinc. Però això depèn del nivell de confiança.
Per tant, sí que hem de portar alguna cosa, pot ser simbòlic, no ficar-nos en el tema menjar. Clar. Ara jo estic pensant que ja sé què portaré demà. Veus? Ara, com que no em sentiran, crec que no m'estan escoltant, un ramet d'aquests d'eucalipto. Fa molt Nadal i queda molt mono, no?
Farà molt maco, quedaran a la taula a la casa molts dies, s'assecarà i farà maco, i farà olor. Fantàstic, un bon
portaré
detall.
Això. Tu què portaràs,
Fran? Jo ho he de pensar encara, però si vols passar per casa a deixar un altre ramp, també.
Isabel, per cert, ens diuen, hem quedat a 8:45. Hem d'arribar puntuals?
El que no podeu fer és arribar més abans. Però.
A mi això em mata, eh?
No. Puntuals vol dir... Sí, quan algú t'està esperant a casa seva, pots arribar amb 10 minuts de retards o un quart d'hora de retard, ¿vale? No més, perquè això no ja es trastoca tots els plans del cuiner i dels anfitrions, etc. El que no pots fer és arribar un quart d'hora abans.
És que a mi això em mata.
Quan la gent s'està dutxant...
Sí. Demano perdó des d'aquí, a tothom.
No vagis abans.
Pues que vas
abans. Sí. No ho facis,
Anna. A mi m'enganxes a la dutxa. Ja t'ho dic ara, et surto amb el turbant i et dic, i obre't una birra.
Tampoc tant d'hora, no?
La dutxa va de l'últim 10
minuts.
Però
a mi em passa que et lleves, t'aixeques, et dutxes, esmorzes, no sé què. I llavors comences a pensar, ostres, si he d'agafar el cotxe, per exemple... Oi, igual hi ha trànsit, igual hi ha no sé què.
Vale,
igual
doncs, passeixes una mica.
Llavors acabo sortint i acabo arribant...
Doncs aparques
10 minuts, un
i fas un sudoku.
O absolut,
aparques i fas un sudoku.
O clavada com un clau, 2 minuts abans, 2 minuts després.
Els últims 3 minuts, per quan arriben els convidats a tenir els llavis pintats.
Clar. Gràcies.
Per tant, estem parlant de que arribar tard és una virtut, en aquest cas?
No, no, arribar tard no. Quan tu estàs a casa teva, que no implica... Arribar tard sempre està molt malament. S'ha de ser puntual, però quan quedem aquí al carrer. Però si jo estic esperant a casa meva i tu arribes 10 minuts tard, doncs bueno, jo ja sé que a les dues arribades, però tinc 10 minuts a coll per aquells tovallons que encara no he col·locat o aquelles coses, que no passa res. No?
Però hi ha molta gent que et diu arriba a l'hora que vulguis.
Vale, això si diuen, Anna, no et justifiquis. Si et diuen això, fes el que et doni la gana. Però si la gent et diu a dos quarts d'una, no arribis abans.
Jo intento arribar a dos quarts d'una.
Una vegada apel·lem a la confiança. Si vas a casa de la teva germana, arriba l'hora que et doni la gana, no? Però si no...
Més coses. Quan arribes a casa d'alguna persona i et diuen què vols prendre, vols prendre alguna cosa, què hem de respondre? Si volem ser educats, no, no, m'espero, o podem dir sí, sí, posa'm una cerveseta.
Amb tota la naturalitat, sí, sí, em posa'm una cerveseta. Jo crec que una de les coses que la bona educació fa és que sempre que siguis educat, que tinguis respecte i que tu tingués gana. El normal és que els anfitrions, quan et estan oferint alguna cosa, és perquè estan disposats a compartir amb tu la cervesa, la copa de cava o el vi blanc, no?
Clar.
Més preguntes. A veure, Fran, alguna
en
concret?
A mi m'agradaria parlar sobre com vestim aquests dies, sobretot a l'hora d'estar per casa. O sigui, hem d'estar amb sabates, hem d'estar amb sabatilles, què ens hem de posar?
Ah, com a anfitrions.
Com a anfitrions.
Bé, doncs li aneu a preguntar amb una persona,
sí,
que el té claríssim.
Home, vestida.
Tu amb sabatilles a casa no reps a ningú.
No,
no podem rebre ningú amb
a
sabatilles.
Ningú, eh?
Encara que porti una camisa corbata...
Camisa corbata no.
No, perquè no m'he posat encara les sabates.
Home, bueno,
estic còmode perquè estic anant amunt i avall.
No. És que compra't unes sabates còmodes.
Ets australià, no, doncs amb sabates.
T'has de comprar unes sabates còmodes. Inclús, quan la gent arriba a casa i es treu les sabates, això ja va més enllà dels àpats, val? Que està molt bé, val, per una qüestió d'higiene. Però us hauríeu de comprar tots unes sabatetes còmodes que no calgués anar amb sabatilles. El concepte sabatilla no, formalment no és gaire del meu... No,
m'agrada
no,
molt la combinació corbata i sabatilles, eh? Sí. D'en Fran, i més d'un que ens està escrivint per guanyar.
O amb el vestit, ella és supermaquillada i tot això.
Su pregunta del tema de sabatilles. Hi ha gent que a les seves llars, a casa, es descalcen i demanen que es descalci la gent. Què hem de fer?
Bé, jo crec que primer de tot hem de tenir en compte això, arrel de la pandèmia va ser molt evident, no? I després també els països nòrdics ho fan amb molta naturalitat. Bé, si t'ho demanen, ho hauràs de fer.
Clar.
El que passa que jo crec que, com a anfitrió, has de tenir previst que potser ella va vestit o ell va vestit amb unes sabates que li encanten i el que volia era ensenyar aquelles sabates, o tu portes uns pantalons que amb aquells talons et queden la mar de monos,
clar,
i quan et treus les sabates,
ja se'n va
entre que el mitjó no el tenies contemplat i no és el mitjó que més adequat.
Forat.
I que aquells pantalons amb aquelles plana ja no et queden igual, jo sempre deixo que la gent vingui amb sabates.
Per un dia.
Per un dia, després ja
fregues. Fregues, clar. Ja hem fet aperitiu, d'acord? Arriba el moment de seure a taula. Seiem on vulguem o ens esperem que l'anfitrió, en cas que no hi hagi noms posats, ens digui on seure?
Millor sempre preguntar-ho. És a dir, els anfitrions són els directors d'orquestra i és els que ens han de dir i han pensat en principi, a on estaria bé que ens col·loquéssim. Al costat d'aquí podrem tenir més conversa o persones que no es coneguin. És a dir, a mi m'agrada, per exemple, a vegades fer dinars o sopars que hi hagi gent que no es conegui i precisament fer un mix perquè no estigui tothom relacionant-se amb aquelles persones que sempre...
Amb els de sempre, no?
Amb els de sempre. Per tant, sempre és millor preguntar-ho i si l'anfitrió et diu on vulgueu, doncs llavors sí, per afinitats, per gustos o per...
I allò de dir a mi deixeu-me la cadira que està més a prop de la taula... Ai, de la taula, perdó.
De la cuina.
De la cuina.
Això normalment ho fem els anfitrions, quan són anfitrions, perquè ens és més fàcil aixecar-nos i, per tant, sí que les persones anfitriones, si són dos o tres, sempre intenten estar en un lloc que els hi permeti aixecar-se.
I com a convidats, que a mi això em passa, perquè a casa tots ens han ensenyat que t'has d'aixecar, ajudar a recollir la taula, posar el rentavaixelles o fregar els plats, el que sigui. Quan l'anfitrió s'aixeca i comença a recollir, no us aixequeu, no us aixequeu, si som uns quants, és molt més ràpid. Però què hem de fer?
No, fer-li cas.
Val.
Si l'anfitrió ha pensat que no vol que us aixequeu, vosaltres no us aixequeu, sou els convidats i ell vol que, a més, no només per l'àpat, sinó per tot allò que construeix el dinar o el sopar, vol que a la vetllada vosaltres estigueu de convidats.
I a part, Anna, et passa una cosa, que a tu et sembla que és més ràpid, però potser li deixes la cuina tot desorganitzat i la persona ho tenim allà tot organitzat, deixa'm fer a mi. Saps?
Clar,
jo ho recullo jo i ho poso com em doni la gana perquè així seré molt més efectiva a l'hora de posar, m'invento, un rentavaixell.
Sí, sí, què passa? Que vas posant el rentavaixell al teu ordre i ve algú i t'ho posa diferent i és com, ai, tio,
no!
Ara ho he de refer.
En aquestes taules, que normalment són rectangular, no? Hi ha un o dos caps de taula, per qui s'ha de reservar el cap de taula? Pot ser un convidat, pot ser un anfitrió...
En principi, la norma diu que els caps de taula són per als anfitrions si n'hi ha dos, d'acord?
Mm-hmm.
O bé imagineu que jo sóc convidada sí. i no tinc parella i ve una persona que jo li vull donar una especial importància. El posaré al cap de taula. O si no, el posaré a la meva dreta i a la meva esquerra. I així aniré situant a la gent en funció de la importància o el valor o el carinyo que en aquell moment vol que es tinguin.
Hi ha una jerarquia de seient. És a dir, jo si t'assec, ara tinc el Fran a l'esquerra, és menys important que la persona que tindria a la dreta.
Sí.
Això menys important això vol dir que saber, eh?
la primera persona que tu vols reconèixer en aquell dinar o en aquell sopar és la persona que tu tens a la dreta. Generalment es posa a la dreta de l'anfitriona. Això és una qüestió bastant, si m'ho deixis, masclista. Eh? És a dir,
ja.
El protocol... El que passa que això es va adequant, eh? I el protocol, més que rincló, té molt de masclisme. No? Uh-huh. Ara això ja s'està adaptant i dir que en funció de la importància sigui home o sigui dona. No? Uh-huh. Però en principi era a la dreta de la dona, de l'anfitriona.
Aquests dies, escudella, caldo amb galets... la sopa. Pot passar que estigui massa calenta, que ens regalimi caldo, que tinguem por d'atacar-nos. Com carai hem de menjar la sopa sense faltar el respecte a ningú?
Bé, hi ha una premissa que serveix per tot, que és que és el cobert que va a la boca, no la boca va al cobert. És a dir, nosaltres no ens acostem a la forquilla, no ens acostem a la cullera, no ens acostem al ganivet. ¿Vale?
O sigui, allò que els diem a les criatures, que diem acosta't.
No, és la cullera la que s'acosta a la boca i, per tant, si està calenta, mai xarruparem. Bufarem molt suavet. I xarrupar està prohibidíssim. Una altra qüestió, no es posa mai el ganivet a la boca. Mai de la vida, és pecat mortal. És a dir, allò, ara llepo el ganivet. No.
Amb el paté, no?, que et sobra.
Amb el paté que et sobra, amb allò que... Mai. La sopa, quan... imaginem-nos que ens agrada molt aquella escudella i ha quedat una mica de caldo en el plat. No podem volcar el plat per agafar aquella resta de caldo amb la cullera. Això no es fa.
Tot
si
malament,
volem més,
eh?
En demanarem tot. Més. Sí. Si en demanarem
Isabel,
més, en demanarem
no,
més.
Moment, no es pot fer res.
Sempre que t'agrada un culet de caldo.
Agafar-lo rotllo Bell i la Bèstia i aixecar-lo i veure com si fos una tassa.
Ara no veieu a l'Elisenda, però ara estava fent no només volcar el plat i acostar-ho a la cullera, sinó agafar el plat i posar-se a la boca i acabar-se a veure aquell caldo. Això és no només pecat del món mortal, sinó t'expulsen del purgatori i te'n vas directament a l'enfer.
Doncs jo estaria més morta que morta, eh? Ja t'ho dic
ja
ara.
Ja sabeu, no, en absolut. El que es tracta és demanen més, demanen una mica més de sopa.
I el tema dels coberts, que és, si ara jo sóc dretana, els esquerrans no m'hi poso perquè és un altre món, però clar, tu tens el ganivet amb la dreta, la forquilla a l'esquerra, jo he de ser capaç de portar-me la forquilla a la boca amb l'esquerra. Hi ha gent que es canvia el cobert de mà.
Jo ho faig, per exemple.
I és correcte.
Sí, és correcte.
Perfecte.
És a dir, jo, la taula sempre s'ha de posar, com sabeu tots, forquilla a l'esquerra, ganivet i cullera a la dreta. Els coberts de postres han de seguir i posar-te'ls enfront teu. També la forquilla és la primera i va tancant ganivet i cullera. Quan tu comences a menjar, pots intercanviar-lo. El que és molt important és que quan tu has acabat el plat, no es deixen els coberts un a cada cantó. Es posen tots dos en el cantó dret, tots dos junts, o tots tres junts, amb el cantó dret recolzats en el plat.
I no creuats,
punxes cap amunt o punxes cap avall?
No, punxes cap amunt, mai punxes cap avall.
Com punxes cap avall?
La forquilla, quan la deixes al plat, si les punxes han de sortir...
Ah, pensava que punxaves cap amunt o cap avall.
No, deixar-la.
D'acord, ens ha quedat clar el tema dels coberts, ja que hi som. Tovallons, com que parlàvem de la sopa, aquella gent que comença l'àpat i es posa el tovalló així com si fos un pitet, o la punteta, saps allò?
Lleig.
Sempre hi ha algun...
No es pot fer això, tampoc? No,
com el pitet dels calçots.
Us diré més. Clar, no menges calçots. Pensem que estem en un àpat on no mengem calçots, i per tant, els tovallons es recolzen en les cames,
a
la
falda.
El tovalló descalça la falda, i a més us diré més, els tovallons han de ser de roba. Per què han de ser de roba? Precisament perquè pesen una mica més i perquè no rellisquen. Els tovallons de paper rellisquen i no són gens ecològics. Per tant, tovallons de roba, estem en un àpat que volem donar la millor impressió de nosaltres, posar una rentadora no ens costarà res. Hi ha uns productes que aquelles taques de vi o de salsa acaben corregint-los. Per tant, tovalló de roba.
Tovalló de roba. Pareu atenció, i ara m'acabo d'apuntar jo a la meva llista a comprar tovallons de roba. Perquè el dia 6 tinc 17 persones a casa, hauré de fer amb tovallons de roba.
En venen uns que simulen roba, que són fantàstics.
Oi que sí?
Que es tallen, és com un rotllo, no? Com si fos un rotllo de paper de plàstic d'aquests de cuina, que tu vas tancant i són de roba, però són, bueno, d'usar i tirar, eh?
És com una falsa roba, eh?
Sí.
Ja els miraré. Posem que ens trobem davant d'un menjar que o no ens agrada, o no podem menjar per intoleràncies, al·lèrgies, conviccions... Clar, què fem?
A veure, és important, si primer de tot no m'ha avisat abans, que pot ser que no hagin avisat perquè ens han convidat i no hi hem pensat, el que sigui, quan arribem i veiem que hi ha un menú, és important comunicar-ho en els anfitrions amb tota la naturalitat. Per què? Perquè si quan arriba aquell plat que no t'agrada i que no pots menjar, l'anfitrió se sentirà malament. Per què? Perquè no et podrà oferir en aquell moment res. Mentre que si quan arribes tu amb tota la naturalitat, escolta, m'he oblidat de dir-te que jo sóc al·lèrgica al peix. Vale? Hi ha croquetes de peix. Escolta, no et preocupis, doncs tallo una miqueta de pernil.
Les menges i punt.
Si t'hem de portar urgències, tipus...
Adrenalina,
tu. Et posin una adrenalina i andando.
No, és broma, això, eh? Per favor, que tinc un fillol al·lèrgic i només faltaria que féssim aquesta tonteria.
Després també caldria valorar que si només és un tema de gust i resulta que tot el dinar està fantàstic i l'únic que passa és que aquella carn amb bolets a tu no t'acaba d'agradar, doncs, bueno, dissimula una miqueta...
Jo faig una cosa, si no m'agrada el plat, o sigui, si ja sé, per exemple, que no és el cas, eh? Però el fricandó a mi no m'agrada i estan servint fricandó, dic, ai, estic molt plena, però posa'm una miqueta que em vindrà molt de gust provar-lo.
Fantàstic.
Jo faig això.
Una miqueta,
a mi que no m'agrada, no soc de menjar peix, és, no, un trosset petit, que ja he menjat molt de primer.
Perquè no hi ha cosa que em sàpiga més greu que és que algú que ha destinat hores a fer una cosa per mi se senti malament.
L'única que no li cola això és ma mare, que em coneix la tàctica.
Això que diu l'Elisenda és molt important, és a dir, valorar el que altres, quan han parat la taula i han fet una cosa per tu, jo crec que és el que es tracta, no? Que és donar-li importància. Per això és important rodejar-te de gent que et ve de gust que vingui i anar a llocs que et venen de gust anar-hi, no? És a dir, si no tot es perd, no? Tot és massa imposat, no? Jo també faria trencaria una llança, no?, a favor de aneu als llocs com vulgueu, que no tingueu problemes en els temes que hàgiu de tractar, sempre tenint en compte el respecte necessari per divergir d'opinions en una taula. S'ha de poder divergir d'opinions, perquè si resulta que un dinar familiar o un dinar protocolari és un tràngol que et passa una factura emocional posterior...
No hi vagis.
No hi vagis, no?
Estar patint, no?, allò que diuen... Prr.
Quines ganes, no? No cal ni per un cantó ni per l'altre.
Arriben les postres. És una mica relació amb el que acabem de dir, eh? Arriben les postres, estem tips de dir, buah, és que aquí ja no m'entra res més, de veritat.
I aquell segon estómac.
El postre és diferent? Podem dir, és que ja no m'entra més o deixem una estoneta.
Jo crec que té a veure molt amb el que tu explicaves abans, no? Si t'ho han preparat, és a dir, si són unes peres del vi que l'ha fet aquesta senyora o senyor, ha cuinat, t'ha fet allò, la reducció i tal, ha muntat una nata, etcètera, menja't un tallet de pera al vi.
Mira, és que m'estan arribant molts whatsapps, eh? Moltes consultes. La Begoña diu, pots preguntar, si us plau, si es pot posar música de fons i quin tipus de música?
Bé, la qüestió de la música de fons, que s'ha posat una miqueta de moda, sempre que no contamini la conversa.
Aquesta que sona, per exemple?
Sempre
que no és música melòdica i no amb lletra, per exemple.
Que ningú pugui estar atent a la lletra. Sabeu quan tu vas, no sé, aquelles coses que et fan un massatge, no?
Home, i posen música. Home, tu imagina que estàs dinant i dius, quédate! Home, no.
Clar, algo que no contamini, que no, ningú hagi de prestar atenció i que en un moment donat l'atenció se'n vagi allà. Que no contamini, que no molesti. Jo la veritat és que prefereixo que no hi hagi música. Us he de dir que els àpats prefereixo que no hi hagi música, no sé que diguem, ara cantem Nadales i anem a posar, o no sé que estiguem a copes i diem, escolta, heu sentit Arrebato? I ens posem Arrebato com de locos, no? Però si no, jo crec que és millor que no.
Ai, mira, aquí m'has fotut, perquè a mi m'agrada, tinc una llista que es diu Playlist Crooners Nadales, que és meravellós.
Michael
Bublé, entre d'altres.
Perquè jo també crec que tot allò que fem amb naturalitat, amb bones ganes i amb generositat, sempre està bé.
A mi el que em passa és que a casa meva, que som 300.000 el dia de Nadal, que ja som una família que tendim a parlar fort, per dir-ho lleugerament. Si a sobre hi ha música, hi ha un moment que és allò de dir, per favor, o sigui... Callem i tornem a començar, perquè anem pujant tots el volum.
Els decibelis van augmentant.
Van augmentant, i aleshores és com una cosa que intoxiqui menys.
Sí,
ho tenim.
Dues coses respecte a repetir o a voler menjar-se l'últim caneló de la vergonya. Primer, volem repetir perquè està molt bo, ho podem dir així? Escolta, me'n pots posar una miqueta més? O ens hem d'esperar?
Sí, en funció de la confiança que tinguem, també. És a dir, en funció de la confiança que tinguem en aquella taula, en aquella casa, podem dir, bof, les mandonguilles t'han sortit espectaculars, me'n poses més, però també tenint en compte si n'hi ha més. És a dir, si tothom volgués repetir, com ho hauríem de fer. Normalment, això és responsabilitat de l'anfitrió. És l'anfitrió qui, generosament, en funció de quan tothom va acabant, diu, escolta, voleu una miqueta més? I ell... decideix quantes de més posarà si tothom vol repetir, perquè el que no podria passar és que imaginem-nos que ens ho hem acabat tot i que volem repetir i no hi ha, i ho dius i no n'hi ha.
No queda.
Queda molt malament. L'anfitrió queda molt malament.
Què hem de fer? Que n'hi hagi sempre una mica de més? O intentar quadrar-ho amb la quantitat de gent que hi ha a casa? o que n'hi hagi de molt més i mira, si em sobren una dotzena de mandonguilles, faig tàpers i en tinc per anar a dinar el proper mes,
home,
com
això.
Ho hem de fer, això?
I saps que quan he parlat sempre de generositat, que n'hi hagi més.
Que n'hi hagi de més. Ah, això ho faig bé, nois, això ho faig bé.
Que n'hi hagi més i si no estàs 3 dies menjant de tàper de mandonguilles, és estupendo, si no congeles.
I faig els macarrons, després d'un macarrons de mandonguilles.
El canaló de la vergonya o el canapé de la vergonya, ens podem acabar l'últim o l'hem de deixar allà simbòlicament?
Si no te l'ofereixen, l'has de deixar allà simbòlicament.
I llavors que sigui l'anfitrió...
Ah, perdó, em puc menjar el canaló de la vanguardia? O sigui, l'altra cosa és que l'anfitrió et digui, escolta, que veus aquests canalons, sisplau, que en queda només un i una molt poca
mitjana. No m'ho feu, això.
Va qui el vol, no? Que quasi te'l posa del plat, no?
Sí, tu t'has estat 3 minuts esperant-te i tu, sí, sí, jo.
O allò, mig i mig, va, vinga, va, mig tu, mig tu.
Una altra cosa, si cau alguna cosa a terra, què fem?
Amb tota naturalitat ens ajupim, l'agafem i segurament l'anfitrió s'ha donat compte i el que farà l'anfitrió, un bon anfitrió, és minimitzar l'accident, posar-ho fàcil, netejar-ho amb tu, dir-te que no t'aixequis, és a dir, els accidents i les eventualitats mentre estem dinant o estem a casa d'algú passen i generosament s'han d'interpretar que l'anfitrió entendrà el que passin. Eh?
Una altra cosa, taules allargades, ahir en vaig tenir una, de 12. Llargadeta. Aleshores vaig fer 3 sets de cada cosa, perquè tothom arribi a tot. Però sempre hi ha el de la punta, pobre, que no pilla res. Què carai ha de fer la persona que està a la punta? Que ha de dir-li, el toque al bracet del costat, escolta, posa'm un platet amb això, 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 s'ha d'aixecar, què hem de fer en aquests casos, com a convidats?
Primer de tot, no heu de passar mai el braç davant d'un altre comensal. És a dir, allò, tenim la sal aquí, dos més cap allà, jo ja hi puc arribar amb el meu braç, d'acord? Però això és de molt mala educació. En principi, és a dir, en el teu company de costat dret o esquerre, escolta, em pots passar la sal? I el gerro que està, doncs, a 5 comensals més enllà. Em podeu passar l'aigua, sisplau? I cada comensal anirà acostant-ho fins que arribi el comensal del teu cantó. I el comensal del teu cantó, en principi, serà la persona que et posarà l'aigua en el vas.
Mm-hmm.
És a dir,
quan
et demanen em pots passar l'aigua i jo sóc la persona que estic passant l'aigua i la persona que m'ho demana és la persona que tinc al costat, quan m'arribi a mi el gerro d'aigua, important, gerro d'aigua, mai ampolla de Sant, més igual no direm la marca, que vingui de la nevera, gerro d'aigua express o de plata, que també
de porcelana,
del que sigui, gerra d'aigua, pues jo el que faré és quan tingui la gerra d'aigua és posar en la persona que ha demanat aigua del meu costat.
Queda clar?
Fins on s'estén el cercle de servir? Perquè a vegades tu tens l'ampolla de vi i serveixes els dos del teu costat. Hi ha un moment que sembla que estiguis fent gimnàstica artística, tombat a sobre la taula, aquí no hem d'arribar, no?
Tot el que representi passar per davant d'un comensal, ja no. És a dir, tu el del costat i el de davant.
Però imagina que a mi m'agrada molt el foie, d'acord? I no hi arribo. He d'estar tota l'estona dient-li, Fran, posa'm una miqueta de foie?
Sí.
Ostres.
O que en Fran et posi un tallet més gran de foie.
Pot ser que jo no mengi foie i se'l mengi ella, per tant, no? Perquè em passi tot el sopar.
Pot ser, perquè et passis l'estona, jo de tu agafaria un tallet de foie, per si de cas, no te'n quedis sense...
Per cert, perdona, ara que parlem d'anfitrions i convidats, aquestes festes pot passar que tu siguis anfitrió un dia i després siguis convidat a l'altre, no? És a dir, com gestionem els elogis i les crítiques amb el que és segurament, a vegades per moltes famílies, una competició de veure qui ho ha fet millor, no? Tu te'n vas, per exemple, a la nit de Nadal a sopar a casa d'una tieta i el dia de Nadal dines amb la germana, no? Llavors dius... Com ho gestionem tot això perquè no pugui passar allò de no em va dir que el meu sopar era bo i ara està dient que aquesta escudella està de meravella, no?
Clar, partim d'una cosa. Estem parlant tots d'uns àpats que haurien d'estar amb molta confiança. És a dir, una altra cosa seria que anem a casa d'algú que no tenim confiança. Aquí estem tots amb molta confiança, perquè anem a casa de la tieta, a casa del meu germà, etc. Si és una família doncs, que entén que té bon paladar, sabrà perfectament que el dinar de la tieta era més bo que el de la teva germana. I, per tant, no passarà res, perquè digui, a la tieta aquells canelons sí que li van quedar bé. I, en canvi, avui et faltava una mica de sal. Jo, com a cuinera, i mira que m'agrada cuinar, ho valoro, és a dir, valoro que en positiu que no se'm pugui criticar. Ara bé, quan aquest àpat el fem en un entorn no de tanta confiança, hem de trobar-ho tot molt bo, molt agraïts i important. Quan ens en anem, a part d'agrair-ho, després enviar un missatge, que ara tenim tots aquests WhatsApps, etc. Enviar un missatge, moltes gràcies, ha sigut una... Si resulta que no hem dinat molt bé, però que ha estat una bona vetllada, ha estat una vetllada espectacular, ha sigut un plaer, etc. I si, a més, hem menjat estupendament més, doncs també ho posarem. Però sempre d'aquell missatge d'agraïment...
Els detallets, clar que sí. Aixecar-nos a fer un brindis en honor als anfitrions. Bona o mala idea?
No, sempre és bona idea posar en valor el que han fet els anfitrions. El
en
que
passa qualsevol
que...
moment?
No. El que passa que és important, primer de tot, tenir en compte que el protocol ens diu que, en principi, han de ser els anfitrions els que van al primer brindis, d'acord? Això és una norma també una mica carrinclona i anacrònica que s'ha anat modificant i que, per tant, les qüestions d'educació actuals tampoc ho necessiten fer-ho així. Però sí que és molt important no tallar converses. És a dir, sabeu aquelles persones que en un moment donat volen ser protagonistes
o es pensen
que estan explicant alguna cosa que només els interessa, que interessa a tothom i només els interessa a ells, i algú està explicant, algú que potser és més jove, més petit, que no té tant de protagonisme normalment...
Una senyora.
Sí, o una senyora i el senyor, tal. Llavors, pues, important per poder fer un brindis amb un dels anfitrions, fantàstic, sempre i quan no interrompis i no vulguis agafar un protagonisme que no et toca. Jo crec que això que dèiem ara, no?, de tenir, posar en valor a totes les persones que estan a la taula, és molt important i és un signe de bona educació.
Saber buscar l'espai. Per cert, ara que estem amb la Isabel Lleuger aquí conversant amb la Calma, sapigueu que tenim obert el 607-070901. Ho dic perquè la Begoña ja ha fet una pregunta. El nostre WhatsApp obert, el 607-070901, per fer preguntes sobre protocol. Preguntes en concret que tingueu per la Isabel, doncs aprofiteu ara, perquè tenim 8 minuts més. 607-070901. Per tant, brindis pels anfitrions, quan vulguem, quan veiem l'espai. És una mica d'adequació, no, la cosa?
Exacte, i sense voler acaparar el protagonisme. I jo crec que, tornem a parlar, no?, de les qüestions bàsiques, no? Generositat, amabilitat, deferència, posar en valor a tothom que hi és, sabeu? I jo crec que això, aprofitem per fer un brindis i posar en valor on estem, fantàstic. Ho hem de fer amb la cadència justa i, sobretot, sense interrompre cap conversa que s'estigui tinguent.
Però i si hi ha el cas aquell que hi ha algú que està monopolitzant constantment, que, o està acaparant tot, que no saps com fer-lo, quina és la manera de dir, jo com a anfitrió em puc aixecar i dir, perdona, ara faig un brindis i així el faig tallar i mato la conversa perquè els altres puguin recuperar?
No el convidis l'any que ve, aquest,
no,
ja
també,
està.
Però no, és igual estàs obligat a fer-ho.
Recordeu que jo us he dit que l'anfitrió anfitriona són els directors d'orquestra. Doncs els directors d'orquestra diuen en un moment donat, tu deixa de tocar i comences a tocar tu, saps? És a dir, per tant, és allò de dir, escolta'm, Joan, moltes gràcies. Un moment, Ramon, on vas anar l'altre dia que em vas explicar que havies fet un viatge fantàstic?
Com estaves dient, no sé què, que t'ha tallat, m'interessava.
Explica-ho, perquè estarà molt bé que tal. I així focalitzem tots el protagonisme. Si no, jo és de les coses que trobo que més lletges. O, per exemple, que estàs en un lloc i de sobte arriba algú, està tothom tinguent una conversa, arriba algú i de sobte capitalitza la conversa perquè ve a explicar una cosa que està molt bé, no? Però dius, ojo, acabem aquesta conversa i llavors explica'ns aquesta cosa que t'ha passat que és tan interessant o que és tan preocupant o que és tan greu.
Això fa especialment ràbia,
I com a gestora de converses... I passa molt als cosins més petits... Oi, perdó.
Que bé ho heu escenificat,
Molt bé, Anna.
Estava massejant, portàvem estona. Perdó.
Com a gestora de converses... Sí que m'agrada que quan algú queda penjat dir, perdona, és que t'hem tallat, què estaves dient, no? Perquè m'agrada escoltar tothom de la taula, no?
Clar, i a més, saps què passa? També és així, la gent creix aprenent aquestes coses. Jo crec que una de les coses que quan us deia que fan la vida més agradable i més fàcil, etc, és com quan tu, un nen diu, ha vingut un home... No ha vingut un home, ha vingut un senyor que ha portat, més igual, un paquet, etc. No? Això s'ensenya des de molt petit i s'educa des de molt petit i és una manera de créixer, no? I que de sobte, quan veus que el teu fill diu ha vingut una senyora a portar tal, dius, mira que bé.
Mira que bé, una senyora.
Mira que bé, no? Ja ho hem modificat, no? O dir aquest o aquesta, no? La gent no és aquest o aquesta, no? És pues, en Joan, la Lídia, qui sigui, no?
Sempre hem dit que brindar amb aigua porta mala sort, ara que parlàvem de brindis, Però, si no prenem alcohol, què hem de fer quan serveixen el cava? Fer el peripé, mullar-nos els llavis per no importunar... No cal que... Perquè a mi em fa vergonya si no bec alcohol. Ara, perquè amb l'embaràs és més fàcil de dir una embarassada, no de beure alcohol, no? Però de vegades que dius no vull alcohol i prefereixo fer beure que no...
Bueno, jo crec que també amb el que et faci sentir més incòmode, més còmode i no evidenciar que tu en aquell moment no vols beure alcohol, no? Jo crec que al final, com que no és una qüestió transcendent, el fet de mullar-te els llavis ningú notarà ni deixarà notar que no t'acabis la copa de vi o no t'acabis la copa de cava, tampoc tindrà cap més transcendència, jo crec que allò que tu et faci sentir més còmode sense incomodar també en els anfitrions, no? Tenint en compte que ara hi ha moltíssima més gent que... O sigui, és molt més habitual que no es begui alcohol, no? Jo crec que hem passat uns anys en era molt més evident que tots bevíem alcohol i ara, en canvi, doncs, hi ha moltes persones de la teva mateixa edat que no beuen alcohol, no? I, per tant, està molt més normalitzat.
Què hem de fer quan hem acabat de menjar, relacionat amb una cosa que ha preguntat abans l'Anna? Hem de partar el plat, perquè ja hem dit que aixecar-nos a la cuina, per molt que nosaltres vulguem, no ho hem de fer, però hem de partar el plat, posem els coberts, ja ho has dit això, al costat, de cap manera creuats, què hem de fer?
mai de la vida apartar el plat com si allò fos un meson i que tu estigués dient, ja estic, i apartes el plat com diguent que me'l treguin. Això és una mala educació. Això és molt primari, però no primari com de bé, és com de dir, ja estic, ja no m'importa. No, tu el plat l'has de mantenir en el lloc on te l'han col·locat i quan sigui evident que ja estàs i quan es recullin els plats te'l trauran. Però apartar-lo de davant teu com perquè quedi una miqueta al mig de la taula i que quedi evident que tu d'aquell plat ja no en vols més, és de franca mala educació.
Mira, més preguntes al 607-0709-01. Ens diuen, com hem d'actuar quan tenim alguna cosa a la boca que no ens podem empassar? Tipus un tendrum, xan, xan, xan.
Mira, tot allò que tinguem a la boca i que no puguem empassar, és molt important, primer de tot, no escupir-ho. Ja sé que semblen unes evidències, però la gent a vegades té alguna cosa i ho escupa al plat. Sempre s'ha de portar la forquilla a on tu tinguis, i deixar aquell tendrum que no et pots acabar de menjar
a la forquilla
i acostar la forquilla i deixar-lo en el plat.
A un raconet del plat, no?
A un raconet del plat, amb tota naturalitat. Pot ser que alguna cosa no te la puguis tragar, que t'hagi quedat alguna cosa, però sempre acostar la forquilla, deixar amb la boca sense escopir allò i deixar-ho al costat del plat. Important també coses com que fem, no? Quan agafem una copa, s'ha d'agafar la copa per al peu de la copa, que com si fos una flor. És a dir,
per la tija,
flor,
no?
Per la tija.
Per la tija o pel peu?
Per la tija, és a dir, la copa és una flor i tu l'agafes per la tija, sempre l'agafes per la tija. Una altra cosa que hi ha gent que es pensa que és molt fina i és francament barruer, i és aixecar el dit quan algú beu aigua o algú pren una tassa de te, i llavors el dit petit,
el dit petit
es pensa que és molt, molt, molt fi, i el que és snob i absolutament barruer, fora d'allò. A Buckingham no acceptarien que aixequéssim el dit quan venem cafè.
Ens hem d'acabar tot el plat, Isabel? O podem deixar una miqueta de menjar si estem tips?
A veure, quan érem petits ens deien que ens ho acabéssim tot. Però lo elegant és que deixem alguna cosa en el plat.
Sí?
Què m'estàs dient?
A veure, quan tu t'ho acabes tot, pot tenir la sensació l'anfitrió que t'has quedat amb una mica amb gana. I que, per tant, això no és ciència exacta, ¿vale? Però sí que hi ha una corrent que diu que és millor no acabar-t'ho tot del tot, sinó deixar alguna resta d'aquell plat, no? Hi ha altres que diuen que sembla fantàstic acabar-t'ho tot. Però lo elegant, tradicionalment lo elegant, és no acabar-t'ho tot.
Ja ho sabeu, això, eh? I molt menys sucar pa.
Jo proposo que els àpats de Nadal, de fons, hi hagi aquesta secció. I clar, si hi ha algun dubte, no, és que la Isabel ens ho va dir.
No. Proposo i compro.
Podeu sentir-ho ara mateix, que ha dit que si deixes alguna cosa, doncs és de bona educació.
Però si només queden descullerades, acaba tu. No,
el pa, ben educada. El pa, entenc que allò de passar-hi el pa per deixar el plat net i relluent, ni de broma, no?
Ni de broma. Pa, secció a part del pla. Pla, patet del pa. El platet del pa es posa a l'esquerra, fa molt maco de més posar-hi una miqueta de tapete així de fil i tal, i si algú no sap què és el platet del pa, és important posar-hi a tots un tallet de pa i així tothom tindrà clar que allò és el platet del pa. Sucar pa, mai, anatema, no es pot sucar pa. Com a màxim, pots sucar pa en el teu plat amb la forquilla, vale, sense netejar-ho del tot. I, sobretot, no sucar pa a la plata central, això no es fa mai de la vida, i després, tampoc, acompanyar el menjar amb el pa.
Estem fotent tot malament, eh?
És a dir, m'acabo els macarrons i m'acompanyo el macarró amb el pa.
Ah, no. Si te l'has d'acompanyar, pregunta seriosa. Aleshores, què hem de fer? Que amb el ganivet?
Amb el ganivet i la forquilla. És que el ganivet i la forquilla són els teus instruments per menjar. Només són aquests.
Que jo els sé fer servir, però cal acompanyar amb el pa.
Farem una classe de pala fruita amb ganivet i forquilla.
Va, que em queden 3 minutets. Ja hem dit que ajudar els anfitrions a recollir la taula. No oferir-nos a baixar les escombraries quan marxem?
Pitjor, no. A veure...
Jo els hi col·loco les escombraries.
Amb sabatilles.
Cartró, paper...
Perquè tu tens molta confiança.
Has aparcat allà el contenidor, no? Home.
A veure, això... són molt generosos els convidats que s'ofereixen, i l'anfitrió, el que hauria de dir, el bon anfitrió, dir-li, no us preocupeu, ja el baixaré jo. Per tant, a l'Hisenda, els propers dies, dir, no, ja els baixaré jo, ja les baixaré jo.
Ni de broma, ets
de cara. Al cap de 2 hores, quan serà tothom, dius, et farà molta mandra i baixes les escombraries.
Tinc la teoria que a Catalunya ens dividim i estan casades entre si, entre els anfitrions de sí, emporta't el vidre, o no, ni de cap manera, ja ho baixarem nosaltres després.
Jo faig una bosseta i dic, tu el paper, tu el vidre, tu el no sé què i tu l'orgànic. Jònic, vamos.
Però això vamos. Sempre, o sigui, donem per fet que els convidats us ho han preguntat. Suposo que se'n van, no es diu, ah, per cert, ja que baixeu...
N'hi ha, n'hi ha, jo ho he fet.
No, sí. No, això no. Això.
Va, que tinc dos minutets i dues preguntes més. Descordar-nos el botó dels pantalons quan la panxa ja se'ns hagi inflat prou.
Jo ja no sé què més dir, si pecat mortal, si sortir de l'entorn civilitzat del món... No, perdoneu, compreu-vos els pantalons més amples o poseu-vos un forat del cinturó més
goma.
Ample.
Goma, pantalons amb goma.
I això ja no només pels àpats de Nadal, per la vostra vida diària. Els pantalons estan cordats i si tens un problema de panxa, te poses un pantaló més ample i et cordes un cinturó menys. Però allò de tenir... És que d'aquí hi ha un pas a estar amb samarreta imperi i després passar-se la mà per els calçotets perquè... Jo ja sé que sembla que no, però les formes són formes que ens permeten a tots tenir mirar a les persones amb una visió agradable, amable i civilitzada. Per tant, en absolut.
Va, l'última per avui, perquè ja et dic que et faré tornar, eh? Jo crec que hem de fer un especial Nadal d'això. Tenim alguna cosa entre les dents? Podem fer servir escuradents?
Expulsats, esteu directament expulsats.
Però hi ha gent que està per la boca i fa així amb l'escuradents.
O sigui, jo no sé, és igual de lleig, és igual de barroer, és igual de mala educació, és igual de brut.
Jo, a partir d'ara.
És igual d'inapropiat fer-ho que es vegi o tapant-se i amagant-se una miqueta més. Si tens algun problema, mira, el fil dental ocupa molt poc espai, te'n vas al
lavabo,
quarto de bany, te'n vas al quarto de bany, fas el que hagis de fer i tornes a la taula sense que hi hagin cap restos que es vegin.
Mira, fem una cosa. Avui hem repassat sobretot el que fem com a convidats. Crec que el dia 25, que avui fem un especial Nadal de la tarda de Catalunya Ràdio, hem de fer un especial anfitrions.
Oh, sí.
Perquè
oh, sí,
ja ho tindrem complet, no?
Sobretot perquè jo tinc un dubte, que és si s'ha de tenir tot preparat.
Mira, bona pregunta, apunta-te-la. Tu hi seràs, també pilleu, el dia 25.
Sí, d'acord.
El 25 ens trobem aquí, en aquest estudi, en l'especial de la tarda de Catalunya Ràdio, a partir de les 5 de la tarda, especial Nadal. Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals i gestió de crisi, el nostre referent en qüestions de protocol. Moltes gràcies, Isabel.
Gràcies a vosaltres, Ima.
Va, fem una pausa i de seguida la Laura Grau amb coses que no suporta, coses de les que no te'n pots refiar.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ofertassa de Nadal a Capravo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Capravo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Capravo, amor etern a l'estalvi.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albert Gerbalé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal torna un agent especial.
Johnny English.
Molt especial.
Quin problema hi ha?
Seductor com cap altre.
Així?
I capaç de fer servir les tècniques més astutes.
A poc, i bona lletra.
Tarda de Nadal amb dues pel·lícules de Rowan Atkinson. Johnny English i Johnny English Returns. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Posa un plat més a...
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Dani, et porto?
Sí, anem a estrenar-la.
Espera, i aquesta jaqueta?
Dues paraules, Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
12 minutets i seran les 7 de la tarda. Fem l'última i marxem. Laura Grau, bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets dia de Nadal, eh?
Tinc ganes ja de Nadal, la veritat.
A mi m'agrada, he de dir. I tinc moltes ganes aquest any de menjar sopa amb galets.
Sí? Saps que m'agrada la sopa? És un defecte que tinc. Sí, t'ho juro, és terrible.
És de les meves coses favorites.
És criminal. Jo crec que encara em queda una mica de maduració. Sí, com el meu cervell encara li deu quedar com un 1% per desenvolupar-se, que m'agradi la sopa.
S'han d'acabar de tancar els hemisferis.
Sí, però és una cosa que em persegueix.
Avui amb la Laura ja sabeu que sempre acabem el programa dels dilluns amb qui no, de qui no ens hem de refiar.
Segurament de la gent que no li agrada la sopa.
És que t'ho hagués dit, eh?
Sí.
Que no li agrada la sopa, no t'ho refis.
Però imprescindible, crec, en aquestes dates dedicar una secció als familiars d'aquest àpat de Nadal que ens esperen. Ja sabem que la família no es tria i que per algunes persones doncs, aquests seran alguns dies difícils. Una forta abraçada des d'aquí. Però fins i tot en aquelles taules on tot sembla anar bé, si rasques una mica, també trobes gent amb actituds sospitoses. No parlo de les iaies repartint bitllet per sota la taula, que pobres, són les persones més de fiar.
Que mones.
Sinó gent que passa més desapercebuda. No ens en podem fiar ni de la família.
Ni de la família. De quins familiars no ens podem refiar?
D'entrada, la gent poc sensibilitzada amb les criatures. Regala petons si et ve de gust, sobretot, nois. Molt d'ojo, amb tietes, avis, cosinada, que pressiona la canalla per fer petons i abraçades. Crec que s'ha d'ensenyar les criatures a ser educats, però crec que ser educat vol dir bon dia quan entres a una casa, adeu i gràcies quan te'n vas, i ja està. I no fa cap mena de falta abraçar ni petonejar gent que veus tres cops l'any. És que no te'n recordes ni de com es diuen.
I ara, perdoneu que em posi intensa, però clar, parlem del consentiment. Quan es comença a educar el consentiment? No, és que quan són tan petits... No. El consentiment des de que són petits. No vols fer un petó a la tieta? No passa res, li pots xocar la mà, li fas una abraçada, el que tu vulguis. Si no vol fer-li un petó a la tieta o al tiet, no li faci un petó al tiet o a la tieta.
Com estàs? Bon dia, gràcies, i ja està. I si de normal ja està malament, doncs encara pitjor aquest xantatge, que jo t'ho juro que això ho he vist, de si no, no et donaré el regal, el plat, el que sigui. És com, per l'amor de Déu, encara s'han de veure aquestes escenes que són pràcticament precursores de l'abús sexual infantil.
Ai,
és que no és broma.
Ai,
no és broma. A vegades s'ha de recordar molt de compte.
No és l'únic col·lectiu del que no ens en podem refiar, Laura.
Sí, relacionats amb aquest tractament de la canalla, hi ha un altre col·lectiu que passa molt més desapercebut, que està com molt normalitzat, que és el que publica la cara dels nebots i els cosinets a les seves xarxes socials. Jo entenc que fa com relativament poc que es parla del sharenting, que és aquest vici dels pares de publicar els rostres dels seus infants, però crec que és hora de començar a estar una mica conscienciat sobre aquest tema, o sigui, especialment quan tu no ets el tutor legal d'aquestes criatures. Fa molta gràcia que pugin a la cadira, que facin el vers de Nadal, que cantin Nadal, tot això. Però aquestes imatges, encara que estigui difondre-les entre els teus 400 seguidors, atempta contra el seu dret a la intimitat. Ja no et dic tot el tema pornografia infantil i tal, que evidentment fa posar la pell de punta, però és que jo penso que només si penses que quan te'n vas de festa amb una col·lega, aquesta col·lega et pot dir, tu, sisplau, això no ho penyis als stories, i penses, bueno, només faltaria, clar, en aquell nen o nena no es pot fer la idea del que representa que estiguis en els teus stories, saps? Llavors, jo crec que és una falta de respecte.
I a part, hi ha una part de Reddit, sobretot el tiet, que... És que a mi m'ha passat amb el gos.
Amb el gos també passa, això?
Amics solters que volen xulejar o volen fer-se els monos, no? I m'han agafat el gos. Deixa'm penjar unes fotos amb el gos. I penso, a veure, tieta, per favor.
El dret a la intimitat del gos.
Del meu gos, no siguis un farsant, per favor, que no tens gos. No m'enganyis.
Sí, i amb els nens vigileu també aquest component una mica més xungo d'això de difondre les seves imatges. Més coses.
Més és sospitós a les sobretaules de Nadal, Laura.
Doncs aquells i aquelles que no entenen que ja passada l'estona de cordialitat necessària, que jo entenc que tu vas a casa un altre i que els temps s'han de respectar una mica i tal, tu te'n vols anar al final, després del cafè, a fer el quinto del poble amb els teus amics, a baixar al bar, a fer unes cerveses, la tarda de Nadal, la tarda de Sant Esteve, i llavors reps aquella mirada per sobre de l'espatlla com dient quina mala educació, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, marxar a la sobretaula per anar a fer cerveses amb els amics, com si fos un dia qualsevol. Maria Carme, són les 8 del vespre. Deixa'm
ja està, porto 7 hores aquí.
És que aquest és el problema, tieta, que no és un dia qualsevol, que en segons quines famílies és més cansat aguantar des de les 12 del migdia amb segons qui és a gust de taula, que no una jornada laboral. No sé que em vingui de gust avui veure els meus amics, és que ho necessito per afrontar la resta de la setmana nadalenca, anar allà, descarregar una mica, fer una mica de xerrameca, desfogar-te de que has vist aquest, has vist l'altre, o la il·lusió que t'ha fet, vull dir, no has d'anar només a rajar. I ja està, i no passa res, i l'endemà ens tornem a veure segur, o si no el dia de Reis o el cap d'any.
I que el canvi d'ambient també està bé, perquè altra gent t'aporta coses que demà pots explicar amb la família de nou, vull dir, si no és molt endogàmic tot.
Exacte, la gent que fem la majoria d'àpats amb la mateixa família, és que si no ja no saps què més dir.
És que hi havia moments a la meva família que era, bueno, va, aixequeu-vos, que demà ens tornem a veure les dues.
Sí,
eren
sí,
les 10 del vespre, hosti, els mateixos. No?
I que no és obligatori, recordem, prioritzar la família per davant de tot, ni per Nadal ni mai.
Va, seguim repartint.
Què passa amb la tia Pepa? Que
s'asseu
a taula i només espera que li posin un tall de porc, un tall de gall, i que normalment no és la tia Pepa, és lo tio Pep, aquest perfil.
Que no fa res.
Clar, sense dignar-se, aixecar-se ni un sol moment, ni per recollir, ni per treure el cava, ni per absolutament res, és que està empadronat en aquella cadira, aquell senyor. Prou.
Empadronat.
No, sí, no ens en podem fiar d'aquesta gent. Un altre tema que descobreixes més de gran, que això m'està començant a voltar pel meu cervell, és que la tia Pepa o la tia Pep donen per fet que estan convidats en aquest gall, aquest porc, a tot el tiberi que els anfitrions han cuinat amb molt de carinyo, però també amb molta pasta. Que aquest
molta pasta, val molts diners, eh?
Caríssim. No sé què passa amb els diners en aquest país, que és un tema de conversa que ens costa molt de treure, però o comencem a parlar una mica de com es reparteixen les despeses a casa o ens haurem de posar amb el datàfon a la porta, perdona, que t'he tret jo aquí un pollastre, uns canelons, uns torrons, un cava, un vi. Tu penses que jo guanyo tanta pasta?
Jo reparteixo, dic, tu portes el vi, tu portes el cava, tu portes les postres. Perquè és que, no?, assumir-ho tot una sola família, un sol nucli familiar, déu-n'hi-do.
Però clar, hi ha llocs on aquesta conversa doncs no s'està tenint. I per l'últim, dels creadors dels tiets que no et deixen marxar el quinto, també el que insinuàvem ara fa res, que són els mateixos tiets que no saben quan ha arribat l'hora de marxar de casa teva. Ja hem fet els torrons, hem fet les neules, hem fet la ratafia, el xupit, els carquinyolis, el cava... Què més voleu? Ja està! És que ja el següent és treure't el pa amb tomàquet per sopar, i jo crec que ja n'hi ha prou. A quina hora es comença a considerar això ja allanamiento de morada, ocupació il·legal? Bueno.
Si és a casa teva i no pots marxar.
Exacte, o sigui, és com, bueno, vaig recollint, tu vas com dissimulant, traient els plats de taula, i la gent no sap marxar, i tampoc et deixa marxar, i tampoc no paga, ni serveix res, i a sobre fa xantatge a les criatures. No ens en podem refiar, home.
No ens en podem refiar d'aquest tipus de gent, amb la Laura Grau. Laura, que passis unes molt bones festes, estimada,
igualment,
eh?
Igualment, i tot i així ens ho passarem fantàstic, i tot queda joia i felicitat. Bé.
Clar que sí, amb tots els consells que estem donant a la tarda a Catalunya Ràdio. Escolta'm, dilluns que ve Laura Grau també hi serà aquí,
sí,
amb Carlos Baraiber, que servidora de vostès agafarà un parell de dies de festa, però dilluns la Laura també hi serà. Gràcies, estimada.
Fins dilluns, doncs.
Nosaltres us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Amb ells parlarem de la vista per inscriure Dani Olmo i de les opcions de guanyar la Lliga després de la derrota de dissabte. Nosaltres ens hi tornem a posar demà dimarts, el dia previ a tot el tema de Nadal, la nit de Nadal. Farem sobre taula amb la Brigitte Lamour i amb l'Òscar Broc. Parlarem d'una cosa que potser pares us interessa. Què fer amb les criatures que tenen por als Reis Mags? Demà us ho expliquem.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè
és d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení.
Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè
és d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
El Trencanous, el Macies, les quatre estacions, Balsos d'Any Nou, èxits dels musicals. El Palau de la Música Catalana s'omple de festa, joia i somni per Nadal.
Fins al 12 de gener, una programació de músiques que ens porten la màgia i l'alegria de Nadal i el pas del temps amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Grans clàssics de la música per viure l'encanteri de les festes en un espai únic. Entrades a palaumusica.cat.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Dins un llibre hi és tot. A fora sempre és el mateix. De Oi que ens hem perdut, Alícia? De Pep Puig.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.